Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita, aquesta vegada una mica especial, ja que hem modificat una mica l'horari per tal de que poguéssim incloure l'enquesta diària que estem oferint a VilaWeb al llarg d'aquests últims dies per analitzar tot allò que pot passar aquest 12 de maig amb les eleccions a Catalunya, les eleccions catalanes. Com que la publiquem a les 8, doncs hem retrasat aquesta mitja horeta per poder-ho oferir. I ho estem fent avui, sí, en directe, des d'aquí, des del plató. Encara que al plató som poquets, oi, Josep Costa?
Som bon jo i bon vespre. I ara suposo que es connectarà més gent del que és habitual.
Mira, sí, és veritat. Al plató són poquets, però s'anirà connectant més gent de la que és habitual, com diu el Josep, per tal d'això, d'analitzar les enquestes, però també d'analitzar què esperem que pugui passar aquest 12 de maig amb les eleccions al Parlament de Catalunya. Crec que puc anar saludant una a una aquestes persones que ens acompanyaran i, com no podia ser d'una altra manera, el Benot Antepachín, bon vespre.
Bon vespre, Txell. Veig que en Josep ha agafat el meu seient, eh? No sé.
Ah, sí. Sí, sí, que se'n va a Sevilla. No sé com es diu en català, això.
Deu haver algo.
Li haurem de preguntar al Jordi Badia. Però, a part de l'Albano, també se suma a la tertúlia a Vicent Partal, des de València. Vicent?
Hola. Bona vesprada, bon vespre.
Bon vespre. I avui hem demanat ajuda a la nostra especialista en dades, a la redacció de VilaWeb, que és Alexandra Solano. Àlex, bon vespre i benvingut a la tertúlia proscrita, que crec que no t'havíem tingut mai aquí.
No, no, moltes gràcies, bon vespre.
Doncs l'Àlex ens ajudarà a entendre això, què és aquesta enquesta i quina, què és tot allò que ha passat. Si us sembla, comencem amb la tertúlia, comencem amb l'enquesta. Primer de tot, Vicent, tu l'altre dia explicaves, no?, que en realitat estem publicant aquestes enquestes i alguna gent ens ha dit, ah, VilaWeb mai estava d'acord amb les enquestes, però les expliquem una mica, no? Això no és una ciència exacta, no és una ciència perfecta, i per tant el que volem deixar clar és que aquestes enquestes el que demostren és una tendència, no?
Bé, a veure, s'ha d'entendre del que estem parlant. L'enquesta és, és què hauria passat si les eleccions hagueren estat ahir. Per tant, l'enquesta el que ens està dient no és què passarà el 12 de maig. Això no ho pot saber ningú. L'enquesta el que està dient és què està passant ahir. I ho està dient amb una quantitat de dades, jo crec que molt important, molt espectacular. Avui, a més, amb la introducció d'abstenció i indecisos, crec que es clarifica molt en quin punt de la campanya som ara mateix, que precisament el que ajuda és a veure quins són els grans moviments de fons, jo crec que això l'Àlex ens ho podrà explicar després, i a fer reflexionar el votant. En definitiva, el votant és el que, davant la situació en la que ens trobem, ha de pensar què fa ell, perquè cal recordar que les eleccions són absolutament irremediablement individuals. Hi ha gent que es pensa que les eleccions són el fruit d'enormes moviments que venen i que van, però això no és així. Les eleccions són el resultat de què pensa votar jo, què pensa votar l'Àlex, què pensa votar l'Albano, què pensa votar el Josep, tu, Txell, i què pensen votar els espectadors, no? I al final, ser conscients d'en quin punt estem, que és el que jo crec que és important, molt especialment en l'enquesta d'avui, que cal recordar que és a l'equador de la campanya, doncs jo crec que això ajuda als electors a prendre les decisions.
Per situar una mica els lectors no, en aquest cas oients, però estem acostumats a tenir lectors, per situar una mica els oients que ens estiguin veient o els espectadors, com és l'enquesta d'avui, no? L'enquesta d'avui ara mateix guanyaria el PSC amb 41 escons, Junts quedaria la segona força amb 31 escons i cada vegada estaria més a prop Esquerra, que en aquest cas avui n'obtindria 28. Després hi hauria un frec a frec entre el PP i Vox, el PP n'obtindria 12 diputats, mentre Vox en tindria 10, la CUP n'obtindria 6, els Comuns 4 i Aliança entraria per primera vegada al Parlament de Catalunya amb 3 diputats. Aquesta és la imatge que seria si s'hagués votat entre ahir i avui, diguéssim, que és quan s'han fet aquestes enquestes. Els espectadors que ens estan seguint des de YouTube poden estar veient aquesta imatge que on podeu veure més clarament quina seria la situació al Parlament de Catalunya si s'hagués votat això avui, segons aquesta enquesta que hem publicat a VilaWeb. Àlex, ara dèiem, no? L'important per això són les tendències, no? Una mica. Què veiem? Que ja portem com 6 enquestes i ja podem dir que hi ha algunes tendències clares, com per exemple que el PSC, amb aquesta estratègia de Sánchez, no? Li estan anant bé aquesta campanya.
Sí, sí, o sigui, el que diuen sobretot les enquestes és que hi ha una tendència a l'alça dels socialistes, que sembla que han pogut dominar la campanya, sobretot amb l'anunci del Sánchez, i estan recollint un vot, sobretot de gent que potser s'anava a abstenir i al final no s'absté, i també està aconseguint algun votant dels comuns. I després el que trobem és que Junts, abans de la convocatòria electoral, estava més baixa, amb l'anunci de Puigdemont, va aconseguir estar frec a frec amb els socialistes, però a poc a poc sembla que es va desinflant, a poc a poc, i després Esquerra més o menys es va mantenint, per sota del que va treure fa 3 anys, però ara es manté, baixa la CUP i els comuns, el PP i Vox es mantenen des del començament de l'enquesta i sí que va pujant a poc Aliança Catalana. Aquestes serien les tendències de fons, podríem dir.
Ara, qui l'estigui, hi haurà gent que estarà mirant a YouTube i li estarà sortint aquesta tendència, no? Diguéssim, ara el PSC estaria amb això, amb un 29,7% del vot, Junts en tindria un 20, Esquerra un 18,7, no? I una sorpresa seria aquesta, no? Que Aliança, al principi que fèiem aquestes enquestes, estaria per sota del 3%, no? I ara ja estaria un 3,1%. És correcte, sí, això, Àlex. Vull dir que sí, sí. Amb el gràfic es veu molt clarament les tendències, diguéssim.
Sembla que és la capacitat de, més enllà de la forma que estiguin, d'estar atraient nous votants durant la campanya electoral. Sembla que són els que estan fent arribar calant més el missatge que tenien.
Costa, no sé com ho veus tu, tot plegat, perquè això a mi el que em dóna la sensació és una mica ingovernable, tot plegat.
Bé, la veritat és que qualsevol cosa que passi no em sorprendrà en el sentit que tot el que ha passat després de l'1 d'octubre i després, sobretot, del 2019, del canvi de govern a Espanya, de les aliances dels partits independentistes amb el PSOE, etc, etc, està dinamitant moltes dinàmiques polítiques que estaven molt assentades. Per tant, pot passar qualsevol cosa. Jo crec que en Pedro Sánchez ha fet un bon acte de campanya pel PSC en aquestes eleccions, però és que Esquerra
sí,
i Junts...
La setmana passada dubtàvem si era estratègia o era que hi havia alguna cosa més grossa. Ens ha quedat clar que era estratègia, no? Diguéssim.
Em sembla que és bastant descarat, diguéssim, que la cosa era propaganda, però el que... Hi ha això, diguéssim, en el curt termini, però hi ha una cosa que és que fa 5 anys, des que el varen investir president, Junts i Esquerra li estan fent la campanya en el PSC. És a dir... no és d'un dia. El que està passant és a dir que aquí el PSC tingui les eleccions guanyades, en el sentit que, a veure, l'enquesta li dona 10 diputats d'avantatge sobre Junts, això és, diguéssim, jo crec que pel tipus de moviments que es veuen a les enquestes, 10 diputats és una diferència que ja no té, diguéssim, és irreversible d'alguna manera, no. Hauria d'haver-hi un cataclisme perquè es revertís això. Per tant, el PSC ho té molt bé per quedar primer, per guanyar les eleccions, però després tot plegat depèn de les majories, i les majories encara són una cosa que està oberta, és a dir, qui podrà tenir una majoria absoluta encara està per veure, i també avui veurem, i supos que n'anirem parlant, també pot ser que no hi hagi cap majoria absoluta possible. Amb la qual cosa, bé, jo el primer dia que es varen convocar les eleccions, record que vàrem comentar aquí a la tertúlia que el 13 d'octubre seria la repetició de les eleccions. Veurem.
Ho vam comentar, Jo deia això d'ingovernable, no?, i d'aquests blocs, i sembla, analitzem una mica aquests blocs, no?, perquè, diguéssim, ara l'independentisme, és a dir, com l'hem conegut fins ara, Junts, Esquerra i la CUP aconseguirien 61 escons, un menys que no pas l'enquesta d'ahir, per exemple, els hi mancarien 3 diputats per la majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Aliança Catalana té aquests 3 diputats, però clar, no sabem És a dir, no l'hem vist com ha actuat fins ara. Ells es diuen independentistes, però no sabem si votarien a favor d'una
investidura. Jo crec que no es poden sumar, és a dir, aquests diputats. És a dir, els diputats de la CUP i els d'Aliança Catalana no es poden sumar. No formen part del mateix bloc polític. Per tant, és impossible que faci una investidura pactada amb aquests dos partits. Ergo, no hi ha 68 diputats.
No hi ha 68 diputats independentistes.
Tampoc
hi són
de l'altre costat. Perquè, ja anava a dir. Justament perquè aquests tres de l'extrema dreta estan enmig de les dues majories possibles i, per tant, el que fan és bloquejar que no hi hagi cap majoria absoluta possible.
Anava a dir el pacte de...
Perdó, vull dir, majoria absoluta per blocs, eh? Per,
sí, sí, sí.
Pel que hem vist fins ara, clar.
El pacte que va aconseguir que Collboni fos alcalde, que seria PSC, Comuns i PP, en tindria 57, que es quedaria bastant lluny de la majoria absoluta, ni sumant els 10 de Vox del partit d'extrema dreta, no tindrien prou per poder governar. Per tant, aquests blocs, diguéssim,
els blocs
no
que hem pogut fins ara, però clar, jo em remet també el que deia abans, que és que com que ho han dinamitat tot, els blocs potser també queden dinamitats, i per tant avui ja no és impensable que hi hagi aliances diguéssim, entre partits anomenats independentistes i partits anomenats unionistes. I pot ser que acabin governant junts o acabin pactant junts, entre d'altres coses, perquè a Madrid s'entenen tots. I com que la política catalana és subsidiària i sotmesa a la política espanyola, els pactes que són possibles a Madrid, home, la intuïció és que en campanya electoral no, però després de les eleccions també són possibles aquí.
Però en canvi sí que tindrien aquests vots un pacte alternatiu d'esquerres, com va ser un tripartit amb el PSC, Esquerra i Comuns, que tindrien 73 diputats i per tant tindrien de sobres, encara que per exemple Pere Aragonès a l'entrevista a VilaWeb va afirmar que era impossible pactar amb el PSC actual, i avui Salvador Illa ha obert la porta també a pactar amb Junts, vull dir que tot és possible, no, Albano?
Sí, bona tarda. Clar, això de les promeses prèvies a les eleccions de amb qui es pacta i amb qui no, jo crec que hi ha aquesta... En aquest moment de la política catalana ja gairebé ningú és creïble, i més quan es tracta... És a dir, quan es diu no podem pactar amb el PSC actual, la clau està en l'actual, escolta'm. El PSC després de les eleccions diu donde dije digo Diego i fa quatre canvis, i potser l'aliança entre Esquerra i el PSC es converteix en possible perquè ja no és l'actual d'ara sinó l'actual de després. Per tant, m'enfiaria bastant poc del que diuen, si poden fer o no, i perquè, com deia en Josep, ja s'ha pactat. Jo recordo no fa tant, quan encara, dintre de l'independentisme, un pacte amb el PSOE era gairebé anatema. Ningú s'ho podia imaginar. És a dir, fa 3 anys, o 4, era molt difícil pensar en la possibilitat de que haguessin aquests pactes, de que Esquerra pogués pactar amb els Comuns i el PSC i ja està. Clar, han passat moltes coses des de llavors. Algunes d'aquestes coses és, primer, que ens hem acostumat a pactar amb el PSOE, ens hem acostumat, vull dir, a veure-ho, no? Ajuntaments, el govern de l'Estat, és a dir, pactes d'aquesta mena s'han anat normalitzant i a més, al final això respon a aquesta vella idea de deixar enrere el procés. Al final el procés, el sentit últim era som els representants d'uns ciutadans que volen fer efectiu l'anhel de ser independents. I sota aquest paraigua s'ajuntava una part de la societat. I sota el paraigua de quedem-nos com estem, s'ajuntava una altra part de la societat. Al final, aquests blocs en realitat eren una, diguéssim, un mirall de com era la societat en aquell moment. I abans dèieu, no, els dos blocs, els unionistes i els independentistes, i aquesta aliança catalana que queda allà al mig. Jo recordo, jo era diputat de Catalunya Sí que es Pot, recordeu la gran quantitat de debats que havia sobre com comptar, no, els diputats de Catalunya Sí que es Pot, si es comptaven com independentistes, com unionistes, si es comptaven com federalistes, quan ens van barallar dintre del grup parlamentari, alguns diputats es comptaven d'una manera i alguns d'una altra. És a dir, que la capacitat de tornar a... En Josep ho deia una vegada, escolta'm, si parlem d'independentisme, si parlem d'independentisme i si posem la independència com un objectiu polític al centre del debat, òbviament els blocs seran els independentistes i aquells que no ho són. Ara, si els debats tenen a veure amb una altra cosa, per exemple, clar, jo què sé, segurament, si parlem de sanitat, jo estaré més d'acord amb la CUP que amb uns altres. És a dir, des d'un punt de vista independentista, els blocs són els que són. Pot seguir operant aquesta capacitat de dibuixar el Parlament de Catalunya entre independentistes o no? En Josep parlava d'Aliança Catalana, diguéssim, que és ara mateix a qui tothom mira, no tant per el gran resultat, sinó pel fet de que la seva entrada podria condicionar la formació de majories o no de l'independentisme, si continuem analitzant la realitat parlamentària d'aquesta manera i sota aquest paràmetre, doncs, bueno, jo ho he dit, hem fet un vídeo a octubre fa 48 hores, jo crec que des d'una postura objectiva no es pot comptar amb aquests diputats. I independentment de l'etiqueta que els hi vulguem posar, no es pot comptar, perquè jo és absolutament impossible pensar que la CUP pugui pactar amb aquest partit. Si comptes amb aquest, has de descomptar la CUP, però és que també has de descomptar Esquerra i jo crec que també has de descomptar Junts. Per què? Perquè jo ho digui, perquè a mi m'agrada o no m'agrada. Jo crec que no. És a dir, no crec que la CUP i Esquerra i Junts puguin pactar pues, amb una líder política com Sílvia Orriols que defensa doncs, restringir l'avortament a les dones catalanes. Vull dir, em costa pensar-ho. Em costa pensar que sigui possible que Esquerra, CUP i Junts puguin pactar amb un partit que té com a ideòleg a una persona que aplaudeix alternativa per Alemanya. Ho vam explicar en aquest vídeo. Vull dir, és un partit on els seus, diguéssim, dirigents, algun d'ells està sent jutjat per fer servir consignes nazis en els actes. Un partit que aquest 2024 s'ha sabut i ha causat commoció a Alemanya perquè es reuneixen en grups neonazis per fer deportacions massives, fins i tot tenint en compte el color de pell. És una bogeria. I jo entenc, aquests dies molta gent ens ha escrit dient però, ostres, però com és això? Com és això? Home, com és això? Pues si mires què diuen els seus dirigents, veus, independentment de com ho vulguem etiquetar, independentment que és impactable. Què és impactable? Què volem? Que les dones catalanes tornin a l'època del franquisme quan havien de creuar la frontera per exercir segons quins drets? Bé, en fi, llavors, com que es fa impactable, i crec jo, en Josep deia, no podem comptar la CUP, jo crec que no podem comptar els altres. Jo fins ara, sincerament, observava aquest fenomen, l'observava en certa manera, comprenent que hi ha molta gent que dius, ostres, hi ha un enfado. Escolta'm, en aquesta tertúlia hem criticat amb vehemència els partits independentistes per coses que nosaltres creiem que no anaven bé i que no donaven resposta a l'anhel de centenars de milers d'independentistes i que per això havia tanta abstenció. Clar, si la resposta de la gent a aquest malestar és aquesta, bueno, pues, escolta'm, certament el bloc independentista jo li veig poc futur a l'hora de formar majories, amb aquests números que estem veient.
Vicent.
De tota manera, sí, si puc matisar un parell de coses que crec que són importants. Una primera, en l'enquesta d'avui oferim dades d'abstenció i d'indecisos. I són unes dades realment molt sorprenents i molt significatives. I estem parlant d'una abstenció bàsicament independentista que s'acosta al 45%. És a dir, Pedro Sánchez, els abstencionistes que el podien votar a ell o al personatge que té interposat, ja els té. Ja aixòs abstencionistes ja s'han anat amb ell. Carles Puigdemont, Pere Aragonès o la CUP no els tenen. És a dir, continuen havent un 45% de votants bàsicament independentistes que diuen que potser no aniran a votar. Per lo que diguem, pels intríngulis de l'enquesta s'interpreta que un terç d'aquesta gent no anirà a votar en cap cas, però que dos terços podrien anar a votar. Però és que després n'hi ha un 20% encara d'indecisos, la qual cosa significa que estem parlant d'un 65% dels possibles votants que bàsicament corresponen al bloc independentista, que encara no han decidit què pensen fer. I això, evidentment, pot canviar-ho tot. És a dir, si demà, la setmana que ve, probablement la setmana que ve, probablement els últims dies, i és una desgràcia que la llei electoral espanyola, entre altres absurditats, no permet publicar enquestes a partir de dilluns, amb la qual cosa no podrem retratar aquest moviment que jo estic bastant convençut que es produirà. És a dir, n'hi haurà un moment en el qual el votant independentista, íntimament, ell sol a casa, haurà de decidir: jo deixo que passi la Catalunya del senyor Illa o posi el meu vot amb pinces, no m'agrada, no estic segur, però posi el meu vot per impedir la Catalunya del senyor Illa. Que la Catalunya del senyor Illa és, ja ho estem veient, infinitament pitjor que la Catalunya del senyor Montilla, per dir una cosa. El senyor Montilla era una versale al costat del senyor Illa, no? El senyor Illa, l'altre dia ho comentava amb un amic mallorquí, s'acosta més als presidents Massoni i Proens de les Illes i del País Valencià que no pas, evidentment, al senyor a qualsevol president de la Generalitat que ha hagut a Catalunya fins ara. Per tant, no perdem de vista això. No perdem de vista que aquesta enquesta no pot reflectir un nombre de votants superior al que està dient ara el que votarà, perquè això encara no s'han decidit. I això pot canviar tot. El 12 de maig pot haver una situació diametralment diferent a la que n'hi ha avui. Això per una banda. I per una altra banda, el procés d'independència, malgrat que jo ja ho entenc que els partits polítics intenten que la gent es mobilitzi dient que tot està en perill, etc, etc. Segurament n'hi ha molta cosa en perill. Un govern de Salvador Illa seria una catàstrofe. Però el procés d'independència no s'atura per això, ni canvia radicalment per això. Vull recordar una dada. Avui, l'enquesta d'avui és una catàstrofe, però sembla que era la primera, i estem parlant de la setmana passada, els independentistes, és a dir, Junts, Esquerra i la CUP, sumaven el 49,7% del vot popular. És a dir, estaven a punt de la majoria absoluta, no només en escons, sinó també en vots. Clar, les enquestes van canviant cada dia i això és la gràcia de l'invent. Jo crec que l'esforç que estem fent VilaWeb publicant aquesta enquesta sobretot intenta que els lectors es facin avinents de com funciona un procés electoral, de com es mou, de quines tecles van tocant-se i de com això s'acaba articulant. Però passa el que passa en aquest procés electoral, la majoria social catalana per la independència continua existint. El que hi ha és una discrepància amb les formes, hi ha una discrepància amb els partits, hi ha gent que ha agafat camins que per a mi són un autèntic desastre, la gent d'extrema dreta racista, però el procés d'independència segueix viu i seguirà viu després d'aquestes eleccions, passi el que passi. El que passa és que es posa en xoc molt si el PSOE mana a Madrid i mana a Barcelona amb aquest programa que tenen, doncs és evident que això retardarà molt de temps que pugui haver un procés seriós. En canvi, si, per exemple, el president Puigdemont, que és el que està primer encara en la banda independentista, fos el president, bueno, a alguna gent li semblarà poc el que pugui fer o deixar de fer, però és evident, no n'hi ha cap dubte, que serà un sotrac per a Espanya i per a l'estat espanyol. La decisió de cada persona que ens està escoltant sobre què pensa fer en el seu vot és la que decidirà les eleccions. I això no es pot perdre de vista. Crec que l'Àlex, que és el que entén més a casa nostra de tot això, l'Àlex és un espectacle la nit electoral, perquè a mitja nit ja sap com acabarà tot, perquè va fent càlculs estranys per a un ignorant de les matemàtiques com jo, però va fent càlculs. Però jo crec que l'Àlex estarà d'acord amb mi en aquest sentit, no? que l'abstenció i els indecisos ara mateix representen una part tan gran de la bossa de votants que cal prendre moltes pinces tot el que s'està sabent fins ara.
Sí, el que ens diu l'enquesta respecte des de què va començar és que els indecisos són els mateixos que hi havia abans, per sobre d'un 20%, i no s'han mogut gaire. O sigui, els partits no han estat capaços de convèncer la gent que dubta entre diferents partits, i sobretot el que ha aconseguit Pedro Sánchez és portar la campanya a l'àmbit espanyol i mobilitzar un votant que potser que no s'hagués mobilitzat habitualment per unes eleccions catalanes on no està tan fort com estava el procés independentista, i ara sí que estan disposats a votar tant per ella com per reforçar a Pedro Sánchez. I aquí el que veiem és que dels 8 escons que diuen que augmentaran els socialistes, 6 són a la circumscripció de Barcelona, que és una circumscripció que serà clau perquè es reparteixen 85, així que només amb que augmenti un 1% cada partit, doncs això ja et pots aconseguir cada vegada un escó més, així que poden ballar molts escons encara d'aquí al dia de les eleccions.
Precisament, Àlex, les circumscripcions, hi ha unes que estan mantenint molt semblants, no?, que són Tarragona i Lleida, però les que sí que estarien variant és això, no? Barcelona i Girona, no? Seria on s'estan jugant més els partits.
Sí, sobretot això, a Barcelona tenim el creixement del PSC, que en guanya 6, hi ha l'entrada d'Aliança Catalana, llavors, clar, la resta de partits han de batallar, o sigui, aquí trobem, per exemple, que Esquerra n'ha perdut 3, també baixen els comuns, baixa la CUP, i en el cas de Girona, també, clar, el que trobem és un PP que entra, Vox que es manté, els socialistes pugen, Junts fins i tot amb la figura de Carles Puigdemont es manté forta a Girona, llavors, i Esquerra també es manté, llavors hi ha una lluita per uns pocs diputats que tothom els intenta aconseguir, llavors aquí tenim la batalla d'un o dos escons que són només un o dos escons, però que podrien ser claus després de les majories absolutes, perquè es pot decidir la nit electoral per un diputat.
Mm-hmm. Doncs, Àlex, si et sembla...
Un detall, si
sí,
puc.
Sí. Digues. Perdona,
no, un detall, ja que estem per 6 circumscripcions, que és molt interessant. Aliança Catalana trau els millors resultats per les províncies que tradicionalment voten més espanyol, Barcelona i Tarragona, i en canvi trobo un resultat molt dolent a Girona i dolent a Lleida. A Girona és el pitjor de tots. És a dir, Sílvia Oriols trau el pitjor resultat de tots els que trau Aliança Catalana. I aquí crec que n'hi ha una clau d'una part del que està passant, perquè Aliança Catalana, per contradictori que pugui semblar, està replegant vots, és a dir, els independentistes decebuts, tristos, amargats, per tot el que ha passat, però està replegant molt de vot de Vox. I molt probablement, quan puguem fer les seccions censals, passades les eleccions, quan puguem veure com s'ha votat per seccions censals, seria probable que el vot a Aliança Catalana estiga mogut més per exvotant de Vox, que consideren que Vox és massa moderat en el tema dels musulmans, que no pas per independentistes. I això, fins i tot el CEO ho reflectia en un moment quan explicava que un 30% dels votants d'Aliança Catalana, crec recordar, o un 29 o una cosa així, estan radicalment en contra de la independència de Catalunya. Ells aprofiten una circumstància que és que són desconeguts i molta gent no sap el que representen ni el que són. Però aquesta dada de que Sílvia Oriols a Girona trau, crec que és, Àlex, corregent-me si m'equivoque, un 1, no sé quant, mentre a Barcelona i Tarragona estan rossant el 3, vol dir que l'electorat independentista fort de Girona i Lleida no està fent cas d'aquesta aposta i, per tant, algú altre està ajudant a que cresquen a Barcelona i Tarragona.
Puc?
Albano, sí.
Oh, en Josep també... No, però ja havia aixecat abans el dit, Josep. Escolta'm, no. Dues qüestions. Sobre això que diu en Vicent, que probablement a Twitter li dirà no, però què dius, no sé què. Aquesta idea de que Aliança recollirà una part de vot ultra en clau espanyolista, però que coincideix molt amb aquest missatge de Vox contra la immigració i vull dir que són gairebé intercanviables, ho acaba de dir en Vicent, però ho ha dit, i el vídeo corre per les xarxes, ho ha dit un candidat d'Aliança Catalana per Tarragona, que explica en una entrevista que en la paradeta hi ha hagut molta gent que se li ha apropat i li ha dit, mira, jo era votant de Vox, però vull dir que no són invencions nostres, ho expliquen candidats d'aliança, ho dic perquè a vegades sembla que estem aquí, no? Oh, dient coses dolentes. No, això és així. I per tant, torno a l'exemple de Catalunya sí que es pot, no? Recordeu que no, en Catalunya sí que es pot hi ha independentistes, però hi ha uns altres que són federalistes. Escolta'm, en els vots d'aliança hi ha uns que seran independentistes, com diu en Vicent, un independentista pues, que per els motius que sigui, doncs, tria aquesta opció, però també hi ha tota una altra gent que no és independentista ni és res. En el vídeo que hem publicat sobre Aliança Catalana hi ha comentaris mateixos de dir, mira, aquesta noia pues, té el defecte aquest de ser independentista, però a banda d'això, que valenta, jo la voto. Bueno, pues, això, com diu Vicent, ja ho veurem en els resultats per cens, on es pot entendre una mica més qui vota què. Dit això, la segona qüestió, un dels avantatges de fer aquesta tertúlia en directe, que vull dir que la gent ho està escoltant, jo fa un moment he dit, he explicat això de que Jordi Aragonès és aplaudeix i és admirador d'Aliança per Alemanya, que és un partit que ja ho he explicat, i he dit una altra cosa, he dit, ostres, si fos per Sílvia Orriols, només es podria avortar, no sé què. Me han escrit missatges de dir, ostres, però què dius? Què dius de l'avortament? Escolta'm, és que hi ha un tuit i no és de fa 10 anys. Soc favorable a l'avortament en casos de malformacions greus o malalties genètiques i també en casos en què l'embaràs es degui a una violació. Sí. No, això no és un invent meu, això no és que jo li tingui mania a ningú. Estem parlant de que el mes passat a França el dret a l'avortament es va consagrar en la Constitució francesa i aquí tenim gent que està dient, o sigui, jo no entenc com, és a dir, ja no estem parlant de, bueno, que si les feministes, que si no, estem parlant d'un atac frontal, d'una batalla que s'està donant arreu del món. Hem vist com a Argentina milions de dones han lluitat per defensar el dret a l'avortament. Hem vist als Estats Units com l'extrema dreta catòlica integrista persegueix el dret a l'avortament. Estem veient a Itàlia com Meloni, vull dir, fins i tot deixa entrar o té el pla de deixar entrar gent per convèncer les dones en les clíniques. És a dir, un retrocés social. Jo al·lucino, és que... I clar, ara he dit això fa una estona i de seguida hi ha gent escrivint-me dient-me, ostres, però què dius? Bueno, doncs pues dic el que hi ha. Ara, que no s'explica, pues s'haurà d'explicar. I insisteixo, ja sé que diria aquestes coses, sortirà una tribu... Escolta'm, en aquest país, a Catalunya, va haver-hi una època on les dones havien de creuar la frontera per exercir els seus drets reproductius. I en aquella època era el franquisme. Doncs, escolta'm, si hem de fer aquests retrocessos, pues potser que posem les coses sobre la taula.
Albano, hauries d'acabar de llegir el tuit. Hauries d'acabar de llegir el tuit perquè si no, no s'entén el que diu. Perquè no només diu que està a favor de l'avortament en casos terapèutics. L'última frase és la important.
Bueno, diu, no defenso l'avortament lliure i en tots els supòsits si és el que em demana. Bueno, alguna persona la interpel·lava. Bueno, vull dir que, a veure, jo he llegit la part del tuit on ella diu, només... Soc favorable a l'avortament en cas de malformacions greus o malalties genètiques que neguin al nadó una qualitat de vida raonable i també en els casos en què l'embaràs es degui a una violació. No defenso l'avortament lliure i en tots els supòsits si és el que em demana. Li contesta aquest tuit...
Això és el que defensa Trump. Aquests dos supòsits són els que defensa Trump. Això és la posició antiavortista més restrictiva.
Sí, jo, sincerament...
Ara, hi ha una altra cosa que en Jordi Aragonès també diu que Vull dir, a veure, el tuit l'he vist avui, és a dir, no és una cosa que la va escriure fa uns anys i no se'n recorda. Escrita del 2024. Ell diu que a les eleccions europees ell és partidari del bloc d'Alternativa per Alemanya, d'en Wilders holandès, en Wilders holandès que va guanyar les eleccions i ha hagut de renunciar a ser primer ministre perquè ningú el vol de primer ministre. És a dir, és un senyor tan extremista, és un putinista, suporta Putin, és un islamòfob, que ha hagut de renunciar a presentar la seva candidatura a primer ministre perquè era impossible fer una coalició de govern, tot i haver guanyat les eleccions. Doncs aquest senyor és en Jordi Aragonès, que, segons l'enquesta, és diputat avui, seria diputat al Parlament de Catalunya, diu que és el seu principal referent de l'extrema dreta europea, el senyor de Wilders, aquest que ha hagut de renunciar a ser primer ministre perquè ningú el vol per extremista. I diu, bueno, però també, està al tuit, qualsevol el pot buscar, també diu, jo votaria perfectament el Front Nacional Francès. El Front Nacional Francès, que governa Perpinyà i és l'enemic del poble català. Uh-huh. El senyor diu que el votaria el Front Nacional Francès. Això digue-li a un catalanista de Catalunya Nord, que votaria el Front Nacional Francès. Vull dir, les coses serioses. Ara, escolti'm, també hi ha molta discussió d'etiquetes i tot això, a VilaWeb també té moltes crítiques de per què dieu que són d'extrema dreta? Ho diuen a mi, opa, tu hauries de saber-ne més que no són d'extrema dreta. I escolti'm, no, la cosa és més senzilla que tot això. Jo tinc la sort o la desgràcia de ser professor d'una facultat de ciències polítiques. Jo no puc inventar els conceptes. Els conceptes són els que són. I si tu ets partidari d'Alternativa per Alemanya, d'en de Wilders holandès i del Front Nacional Francès, tu ets el que tot Déu pensa que són aquests partits, que és partits d'extrema dreta. I si tu t'identifiques amb ells, doncs la gent t'identificarà amb ells. I no és una qüestió d'opinió. Jo puc dir, escolti'm, no, és que em cauen simpàtics, no diré que són d'extrema dreta perquè sona malament. Escolti'm, és que el que jo opini o el que vostè opini és indiferent, perquè els conceptes polítics són transnacionals i tothom els fa servir de manera més o menys homologable. I algú que, diguéssim, fa un discurs estrictament xenòfob, que no és parlar de la immigració. Si tu mires el programa electoral de qualsevol partit, té un programa d'immigració. T'agradarà menys? T'agradarà menys. Tens un programa sobre immigració. Polítiques d'integració, polítiques d'estrangeria... Tot això, els partits tenen sempre tots algun discurs sobre la immigració. Els partits d'extrema dreta es caracteritzen per una cosa que és que són xenòfobs, que exploten políticament l'odi cap a l'immigrant i el fomenten. Però ara jo vull dir una cosa en sentit positiu i esperançador. L'enquesta diu que l'Aliança Catalana té un 3,1% dels vots. El 3,1% dels vots és una dècima per sobre del mínim per entrar al Parlament. És a dir, que si perden aquesta dècima, queden fora del Parlament. Uh-huh. I jo crec que tots hauríem de fer una reflexió i un esforç per plantejar-nos realment aquest escenari que s'està posant damunt la taula amb aquesta enquesta, que és que no hi ha majoria independentista, no hi ha governabilitat amb pactes, diguéssim, amb els partits que hi ha fins ara, i la majoria de 68 diputats depèn d'un partit que jo crec que això també, això que deia en Albano és molt rellevant, és molt interessant això que diu, no? Que hi ha gent de Vox que també els votarà. Perquè els partits tenen normalment una senya d'identitat i després, per altres qüestions que no són la seva senya d'identitat, poden captar vots a tot arreu. És a dir, tu pots ser, no? Catalunya Sí que es Pot, era una coalició fonamentalment d'esquerra alternativa, no? I això suposava que tota la gent que s'identifica fonamentalment com a persona d'esquerres pot votar aquell partit. Gent que està a favor de la independència, gent que està en contra de la independència. Per què? Perquè la independència no és el seu senyal d'identitat principal. Uh-huh. En el cas d'Aliança Catalana, el seu senyal d'identitat principal no és la independència sí o no. El seu senyal d'identitat principal és que és un partit xenòfob. I, per tant, tu, si ets xenòfob, pots votar aquest partit tant si estàs a favor de la independència com si estàs en contra, perquè no és la seva política principal. I, escolta, això tampoc m'ho estic inventant jo. Ahir, em sembla que era, hi havia una entrevista de la candidata... Bueno, la candidata que sembla que no surt... Que no surti diputada, sí. I que qui portarà la veu cantant és aquest senyor Jordi Aragonès, net d'alcalde franquista, admirador del seu alcalde franquista, del seu avi alcalde franquista,
cosí del president Aragonès.
Cosí del president Aragonès, que sembla ser que ha agafat un altre camí, però en Jordi Aragonès, el d'Aliança Catalana, reivindica les arrels del seu avi, polítiques, que a més va ser després alcalde amb Aliança Popular, després de ser-ho amb el franquisme. Doncs, i ell reivindica aquesta figura política. Doncs la qüestió aquí és que aquest senyor potser serà el referent principal d'aquest partit, no? El Parlament de Catalunya s'hi entren, i aquest senyor, vull dir, els seus referents estan claríssims. Tu pots dir, pots votar aquest partit per qualsevol raó, però no ets un partit que es defineixi pel tema de la independència. I, per tant, a mi em desconcerta, jo ho he de dir, jo estic desconcertat, decebut, espantat, diguéssim, no sé com definir-ho, de que hi hagi gent, jo què sé, gent independentista, activistes independentistes, gent que s'escolta aquesta tertúlia, que perquè és gent que la seva prioritat política és la independència i que no farien res més políticament si no fossin activistes independentistes, que no estan en política per una altra cosa que no sigui per la independència, que es plantegin votar un partit que la seva prioritat no és la independència. I deia, l'entrevista que va fer a Sílvia Orriols, que aquí m'he fet una excursió, l'entrevista que va fer ahir a Sílvia Orriols era molt eloqüent en una cosa, perquè li varen preguntar què demanaria a canvi de la investidura del president de la Generalitat. Li van dir, vostè votaria a favor d'en Puigdemont com a president de la Generalitat? Vostè l'investiria? Què demanaria a canvi? I no va dir, li demanaré a canvi la declaració d'independència. Va dir, li demanaré a canvi el control de la immigració. Per tant, vol dir que el senyal d'identitat, la prioritat d'aquest partit, no és la independència, és la seva xenofòbia. I això crec que és molt important que tothom ho entengui. Perquè quan tu tens dos propostes polítiques i has de triar, és molt important quina és la que triaràs.
Uh-huh. Sé que l'Albano i el Vicent volen parlar, però un segon, perquè crec que l'Àlex ha d'anar a fer altres coses a VilaWeb i, per tant, només acomiadar-me un moment de l'Àlex. Àlex, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre les dades i nosaltres continuem debatent.
Que acabi d'anar bé, gràcies.
Gràcies. Vicent, deies que volies afegir.
No, només per clarificar, perquè el Costa ha dit ara això. Sí que ho diuen, el titular li fan dir lo de la migració. En l'entrevista diu que li demanaria dos condicions, el control de la migració i la declaració immediata de la DUI, que és una cosa que sap que no pot passar i que, per tant, la poso aquí, com podria dir, comprar un gelat a la plaça Major, no? Però en el text diu les dues coses, el titular que li van posar només es centrava en el control de la migració.
Si s'ha notat que no vaig llegir l'entrevista.
Només vaig llegir el titular.
S'ha notat,
sí. L'ha llegit. El Costa només la va llegir, el Partal se l'ha llegit i per això ha clarificat això. Albano.
Anava a dir una cosa. Espera. Ara se m'ha anat del cap, tu.
Perdona, deixa'm precisar una cosa, perquè sí. Encara, amb això que he dit, encara algú traurà punta. Jo no m'he llegit aquesta entrevista en concret de la Sílvia Orriols, però m'he de tragar absolutament totes les piulades que fa a Twitter, tot i que jo no la segueixc, i fa molt de temps vaig deixar de seguir totes les persones que repiulaven els seus tuits xenòfobs, i així tot Twitter em segueix, diguéssim, ficant amb safata tots els tuits que fa aquesta dona. Això també és alguna cosa que algun dia potser l'hauríem d'estudiar. O sigui, jo m'agradaria saber per què Twitter em fa menjar tots els tuits que fa aquesta dona quan jo ni la segueixo a ella ni a ningú que la repiuli a ella. Va. I tots els bots i tota la història, tota la manipulació de la xarxa i de l'algoritme que s'està fent per fer propaganda. Per tant, jo, com que llegeix tots els tuits, sé que 9 de cada 10 piulades que fa aquesta dona són delictes d'odi tipificats en el Codi Penal.
Sí. N'hi ha una explicació que això caldria aclarir-ho. Les xarxes socials a Catalunya, exactament igual que han fet en tots els països del món, de la Índia als Estats Units, passant per la Unió Europea, estan afavorint l'extrema dreta de manera voluntària. Estic parlant de Facebook, estic parlant de Twitter, estic parlant de YouTube mateix, i això està passant a tot arreu. És un fenomen que ja sabem, que sabem quins interessos n'hi ha darrere d'aquesta gent, i és un autèntic escàndol des del punt de vista democràtic que estigui passant això, que aquestes xarxes que controlen bona part de la informació que té la gent, descaradament el seu algoritme està afavorint l'extrema dreta.
I no està passant també una altra cosa, perdó, perquè últimament m'estic adonant que és que al final nosaltres també estem callant més del compte per ja no rebre tota aquesta gent dient-nos de tot, no? Una mica?
Bueno, jo...
Jo no molt,
Bueno, és veritat, els quatre que estem aquí crec que no, però vull dir que en general m'estic trobant que molta gent que està desconnectant d'aquestes xarxes dient és que ja no hi entro perquè no vull dir res perquè ja sé que m'hi trobaré.
Escolta'm, jo era un dels que vaig decidir molt conscientment, escolta'm, que hi ha moltes coses polítiques per les que preocupar-se. Jo he anat durant tots aquests anys arreu del país a parlar amb gent de les assemblees. No? Per tant, he pensat que un fenomen concret com aquest, pues, jo sincerament vaig fer la tria conscient de dir, escolta'm, jo d'aquest tema no tinc gaire interès a opinar, perquè, escolta'm, si hem d'opinar de tot... Ara, sí que és veritat que en aquestes últimes setmanes, on sembla, i això fins que no s'obrin les urnes no ho sabrem, però que existeix la possibilitat de que formin part del Parlament de Catalunya, doncs, escolta'm, jo vaig dir, bueno, doncs ara, davant d'aquesta possibilitat, real o no, però davant d'aquesta possibilitat, home, doncs s'ha de parlar i s'ha de parlar del que diuen de l'avortament, s'ha de parlar de les admiracions amb partits amb vincles neonazis, s'ha de parlar de tot això i és dur, escolta'm, ostres, jo tinc la pell molt gruixuda perquè, escolta'm, des de Catalunya sí que es pot, tot l'espanyolisme durant anys, cada cop que traiem un vídeo d'octubre se'ns tira a sobre l'espanyolisme. Doncs vam treure aquest vídeo i certament hi ha com aquesta reacció a Twitter no diré... Una reacció molt forta, de dir, bueno, escolta'm, que si sóc...
Molt manipulada, també, però. Molt manipulada.
Llavors, això és així, i escolta'm, a mi... M'és igual que en altres moments de la vida política un ha de dir coses que no agraden a segons qui i que dir-les te comporta doncs, haver d'escoltar-te, que faltaria més, òbviament, haver d'escoltar-te una llau de no, traïdor, no sé què, no sé quantos. Escolta'm, això forma part, al final, els que ens dediquem a això, donem l'opinió i són les conseqüències de donar-la. Ara bé, l'altra part... sí que és veritat que ha hagut com una mandra, perquè al final nosaltres ens hi dediquem, però una persona qualsevol que està a Twitter, ostres, veient el que hi ha, pues potser triarà com a mínim no donar la seva opinió per no veure's enmig d'aquest fang, no? Per tant, això per una banda. Els que ens hi dediquem, escolta'm, jo escric, tuitejo, penso i faig la meva feina a octubre perquè considero que és útil per la societat i cada un fa el que pot. I hem considerat que era útil dir, tu abans deies, ostres, potser no diem. Jo he considerat que calia dir i que caldrà dir i que caldrà opinar i, a més, que sigui per molt de temps que podem opinar i discrepar fins i tot. Dit això, i això també crec que els que opinem i els que escrivim i els que portem anys... I, bueno, d'aquí, en Josep i jo, que hem format part del Parlament, jo crec que és veritat que Twitter i les xarxes fan el seu fet, és veritat que hi ha missatges que se n'aprofiten d'un malestar, però anem a mirar també l'arrel d'aquest malestar. I l'arrel d'aquest malestar també l'hem de trobar en coses que m'he estat criticant en aquesta tertúlia. Escolta'm, sí, la gent potser vota una opció que és molt criticable, però escolta'm, el bloc independentista aquest del qual hem estat, vull dir, que parlem i que mirem les enquestes, aviam si suma o no suma el bloc independentista. Escolta'm, aquest bloc independentista està format per tres partits que en els últims 5 anys o cinc o sis, no han estat capaços d'arribar gairebé a cap acord productiu justament per fer avançar la independència. I això també ens ho hem de mirar, perquè sí que Twitter té la culpa, sí que el populisme xenòfob i explotar, diguéssim, la inseguretat com a... això explica una part, però una altra part també l'explica la incapacitat dels partits independentistes en els últims anys de fer res remotament il·lusionant per l'activista i pel votant independentista. Ostres, és que portem anys veient unes coses, veient uns pactes, veient unes declaracions que de veritat destrempen a l'activista més d'allò. I això també forma part del problema. I escolta'm, i segurament tots plegats i els activistes haurem de fer un examen de què hem fet bé i de què hem fet malament. Però escolta'm, si això està passant també, si Illa té uns resultats en les enquestes que es perveren, és perquè l'independentisme, els partits i segurament els activistes, pues, no han fet les coses bé. I això també ho hem de dir. Que es pot redreçar, clar que es pot redreçar. Que hem de continuar debatent per veure, ostres, com ho has fet tu i com ho has fet tu. Jo no estic d'acord en aquesta cosa de dir, mira, saps què? Tots aquests no valen per res. No estic d'acord. Ara bé, tampoc adhesions a crítiques, a... bueno, és que com que no hi ha una altra cosa, doncs he de votar Esquerra o he de votar la CUP o he de votar Junts. Escolta'm, la gent és lliure també de castigar els partits. Ara, clar, castigar el partit, els partits aquells, castigant-te tu mateix i fent impossible una majoria o que es desenvolupin una nova etapa per a l'independentisme, bueno, doncs és una pena. Escolta'm, hi ha gent... no sé si és molta o poca, no sé si serà molta o poca, però hi ha gent que vol castigar els partits actuals i no vol votar Aliança Catalana. I ara diran, pues, està al partit d'en Grau Pere a la punta. Dic jo, no ho sé, i no ho dic com a propaganda, perquè és que hem arribat a aquest punt. No, és que Albano ha signat. Sí que va signar perquè alhora es pogués presentar, justament no perquè tingués pensat votar. De fet, jo estic dintre d'aquests indecisos que surten a l'enquesta. Sinó perquè, escolta'm, és evident que hi ha una gent que vol emetre un vot i que, per les raons que siguin, i que n'hi ha moltes, no el vol emetre als partits independentistes que hi ha, doncs mira, hi ha un altre que com a mínim, bueno, escolta'm, jo no he sentit res a en Grau Pere i a la Clara Ponsatí de restringir el dret a l'avortament o de tontejar amb organitzacions filonazis. En fi, perdoneu-me, és que me sento i és dur, però és que és així.
Jo tinc un dubte, perquè abans parlant d'això de l'abstencionisme dins de l'independentisme, clar, el problema real és que els partits independentistes no estan mobilitzant aquest abstencionisme, no? És a dir, que no estan convencent i que estan fent una campanya que moltes vegades sembla que estiguin mirant a veure com poden governar l'autonomia. Vull dir, l'independència quasi bé no se n'ha parlat en aquesta campanya.
És exactament el que anava a dir jo ara a continuació. És a dir, jo record que l'any passat, quan arribava l'explosió d'abstenció a les eleccions municipals i a les eleccions espanyoles, aquí varen fer la reflexió de que això era un toc d'atenció molt seriós en els partits independentistes, que no estaven fent la feina, que no estaven fent l'estratègia correcta, que no estaven complint amb els seus compromisos i que havien de prendre mesures. Això era un vot de censura. És a dir, ho hem comentat moltes vegades, els partits... ara veurem què passa en aquestes eleccions, però fins ara, en les últimes convocatòries electorals, el que sabem és que els partits independentistes que estan ara al Parlament tenen més exvotants que votants. Uh-huh. I jo abans hi pensava quan ho explicava, no, en Vicent, que tenim totes aquestes dades d'abstenció de l'independentisme, però és que algú em pot explicar exactament una sola cosa que un sol partit independentista dels que estan ara al Parlament hagi fet amb la clara intenció de recuperar el votant abstencionista perdut? Uh-huh. És a dir, algun partit ha fet alguna estratègia, alguna proposta, algun compromís perquè es noti, diguéssim, que està apel·lant en aquest sector desencisat, desmobilitzat? Jo no ho veig. I ara deies tu, ara, ha passat la meitat de la campanya. La meitat de la campanya ens estan discutint qui governa l'autonomia. Ningú ens ha dit, votau-me a mi per fer la independència d'aquesta manera i amb aquests terminis, amb aquestes estratègies, etc. I a mi em sap molt de greu. I no s'ha comentat gaire, però jo no puc deixar de dir-ho. Junts per Catalunya ha suprimit la declaració d'independència del seu programa electoral. El programa electoral del 2021 hi havia 4 pàgines explicant com es preparava la declaració d'independència i amb el compromís polític de fer la declaració d'independència. Aquestes 4 pàgines del programa electoral han desaparegut. I han renunciat. Les han retirat del programa electoral. Escolti'm, això demostra, d'alguna manera, que les estratègies per a aquesta legislatura són diferents, que tot això ara va d'una altra cosa. I, per tant, és lògic que molta gent que s'hi ha deixat la pell estigui pensant en cremar-ho tot. I jo, és a dir, crec que la gent que ens escolta pot estar segura que jo entenc el sentiment aquest de voler cremar tot. A mi ahir va venir la funcionària de Correus i em va portar el sobre del vot per correu. Uh-huh. El primer instint va ser cremar-ho. Per la sensació aquesta d'impotència de lo malament que ho han fet i de que no m'estan oferint res nou, res il·lusionant per aquestes eleccions, llevat de que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop. I sí, pot ser pitjor encara. Efectivament. I la decisió de cremar-ho tot, és clar, jo, doncs ahir, podria haver cremat les paperetes i incendiar el meu pis i quedar-me al carrer. Doncs sí, pot ser pitjor encara. I em sembla que ara ho deia una mica en Albano. Cremar-ho tot, si el foc et crema tu també, és a dir, si tu ho cremes tot i el que fas és cremar a casa teva, doncs no sembla una bona estratègia, no? I jo crec, sincerament, i així ho pens, i crec que els activistes independentistes han de fer-se aquesta reflexió, votar determinades opcions és cremar-ho tot amb nosaltres a dins. Uh-huh. Perquè no és que l'endemà de les eleccions es pugui fer una majoria independentista per fer la independència, que ja sabem que no, perquè els partits no porten al programa aquest compromís. Però això ja ha passat, això ja s'ha vist en altres llocs. Fer bascular el conflicte polític del Catalunya-Espanya a un conflicte social cap a la immigració, cap a la xenofòbia, etc, etc. Això ha passat a altres llocs. I això és el que, per exemple, a Flandes impossibilita una majoria dels nacionalistes flamencs al Parlament de Flandes. Perquè hi ha un partit xenòfob que ningú absolutament es pot plantejar pactar amb ells, i què fan? Doncs acaben governant els nacionalistes democràtics amb els federalistes belgues. I això no és una cosa d'ara, és una cosa que fa molts anys que és així. Per tant, si això ara passa a Catalunya, no és que l'endemà, que ja sabem que l'endemà no hi ha una majoria independentista per fer la independència igualment, però si arribes a tenir aquesta divisió dins l'independentisme, això pot ser per sempre. És a dir, això pot ser que ja no tinguem la possibilitat en un futur pròxim de regenerar, renovar i reconstituir l'independentisme cap a una cosa amb cara i ulls que sigui guanyadora. I, per tant, escolti'm, no fem això de cremar-ho tot tan aviat. Pensem en que les alternatives que han de sortir de la gent, del carrer, de la mobilització, de l'activisme, no només dels partits. I que si la referència, si el lideratge de un vot, diguéssim, alternatiu a l'establishment de partits actuals acaba en un partit que no té com a prioritat la independència, que té altres prioritats que distorsionen de forma immensa tot el projecte independentista, que ens desprestigia internacionalment, que no ens permetrà tenir aliats que teníem fins ara, doncs no hi haurem guanyat res. És a dir, ho haurem cremat tot.
Doncs se'ns està acabant el temps, de fet crec que se'ns ha acabat. No sé si Albano o Vicent voleu dir alguna cosa super ràpida perquè això ens està acabant el temps, si no ho deixaríem aquí.
Que en no, no, temps de la...
Perdó.
Primer Albano.
Res, que malgrat tot i malgrat aquesta gana de cremar-ho tot, escolta'm, jo una de les meravelles del moviment independentista que hem viscut durant molts anys i que hauríem de conservar i defensar cap a espasa és la capacitat de debatre, de fer-nos preguntes, de confiar en nosaltres mateixos i de creure que som els dipositaris del futur de la política del país. I escolta'm, ara estem parlant d'eleccions i d'enquestes, i torno a el que deia en Vicenta al principi. No hi ha res dit. I llavors, aquesta setmana que queda, no sé què faran els partits, però nosaltres com a moviment i com a ciutadania hem d'esbudellar els programes, hem de fer crítiques sense por i amb la cara ben alta.
Vicent.
No, només dir que al final, faig un spoiler de l'editorial de demà, al final la decisió és individual de cadascú. És a dir, qualsevol persona que ens està mirant ara, qualsevol lector de VilaWeb, qualsevol ciutadà d'este país, té en la seva mà, encara que sembli mentida, perquè és un vot només, té en la seva mà la possibilitat de canviar tot. Simplement ha de decidir què vol fer. Ha de decidir quin futur vol triar i per quin camí seguir. Si la decisió de la immensa majoria de ciutadans d'aquest país és que això de la independència més val deixar-ho córrer, doncs, bueno, serà així. Què vols que li fem? No? Els independentistes seguirem lluitant. Ja lluitàvem quan ningú era independentista. Jo era independentista als anys 80, a la ciutat dels anys 70, a la ciutat de València. Us puc explicar que no era gens senzill ni fàcil. Nosaltres continuarem. Si una gran majoria independentistes decideix rebentar-ho tot i que no paga la pena, doncs mira, ja està, seguirem fent-ho. Però si un a un tothom que ens escolta, tothom que ens llegeix, es fa conscient de la situació, i per això és tan important l'enquesta, i per això són tan importants les dades que dona l'enquesta, i pren una decisió i decideix fer un pas endavant, aleshores, el 12 de maig, tot pot ser molt diferent del que planteja aquesta enquesta sobre com era el resultat ahir.
Doncs amb aquestes conclusions acabem la tertúlia d'avui. No abans, sense dir una cosa, perquè avui els comentaris de YouTube, la veritat és que són sorprenents, alguns, i jo només vull dir una cosa. Els que estem aquí, els únics que ens paga és VilaWeb, i qui paga VilaWeb són els subscriptors. Així que fins la setmana que ve. Gràcies.